Jairo Domínguez. Atrevo. Atrevo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosell. Atreveu, company.
Tu Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1890, Kozlov, Imperi Rus, actual Rússia.
No sé pas on som.
Cap allà.
No m'acabo de situar.
Mira, Kozlov forma part de la governació de Tambov.
No, Tambov. Ah, Tambov.
Saps,
sí,
Tambov?
Sí. Toca fuerte Tambov.
Està... És 300 quilòmetres al sud-est de Moscou.
Carai!
Moscou, sí.
Però el sud-est ja em costa.
Doncs...
El sud-est què és? Cap avall?
Cap avall, segur.
Cap avall i cap a la dreta.
Sí, bueno. Depèn de com miris, però sí, sí, sí.
Com vols mirar? Bé, amb el mapa mundi només el pots mirar d'una manera.
Oh.
Que després hi ha aquells raros. No, això s'ha de mirar al revés perquè ets un eurocentrista. Va,
bueno,
va,
bueno, escolti.
Deixi'm respirar en pau.
Bueno, és igual, està allà, al mig del no-res. Encara que siguem a l'any 1890, en aquells paratges, la revolució industrial és més una llegenda que una realitat. Allà es viu de la terra i els treballs són amb les mans o, en tot cas, amb tracció animal.
Doncs vinga, endavant amb la misèria. Família de camperols russos, el pare mor d'unes febres, el nen es fa càrrec de la família, té poder
doncs...
al servei militar, ha de matar uns nazis.
Aquesta és la vida que tindran la majoria d'habitants de Kozlov, però no serà el cas del nostre protagonista.
Ep.
El nano es diu Sergei Sergeyevich Bryujunenko.
Molt bé.
Resulta que el pare d'en Sergei és l'única persona que sap llegir de tot el poble. Així és com el pare d'en Sergei s'estalvia haver de doblegar l'espinada. Ell no treballa al camp. Els seus fills tampoc hauran de fer cap feina manual.
Carai, l'enginyer, tu. Refinat, eh?
Sí. Centrem-nos en el petit Sergei, que ha sortit tan o més espavilat que el seu pare enginyer. Quan en Sergei té 7 anys, es porta tan bé que els seus pares decideixen fer-li un regal.
Bé.
En Sergei els diu que vol una bicicleta.
Molt bé.
Lo normal.
Gustos senzills. Què vol un nen? Una bici.
Doncs el pare el frena en sec i li diu que toqui de peus a terra. Ells no són simples camperols, però tampoc són milionaris com per comprar-li una bicicleta.
Oh, carai! Ostres!
En fi, al cap d'uns mesos, en Sergei surt del garatge amb una bicicleta feta per ell mateix. L'ha fet amb 4 ferros que ha trobat. El nano és tot un inventor. La bicicleta.
Un Doraemon comunista, eh?
Sí, noi.
La bicicleta per tot el poble.
La bicicleta ha sortit d'aquella manera.
Sí.
Sí. Recordem que el nano té 7 anys, eh? Digue-li a un nen avui en dia que et faci una bicicleta.
Però si no sap...
Ni dibuixar-la sap.
Si no sap ni posar-se sucre en un iogurt, un nen de 7 anys.
En Sergei està encantat amb la seva nova bicicleta.
Ah.
Oita'l.
Mira'l. Home...
Un dia, mentre fa un passeig amb la seva bici nova de trinca, es troba un ocellet ferit en una ala.
Però tots són problemes.
En Sergei l'agafa i el posa dins la cistella de la bici. Que té cistella i tot la bici, tu.
Carai!
Bueno.
Ha pensat en tot, no,
ojo,
no, és una, no és una carraca,
no,
eh?
No.
El tio ha pensat en el detallet, eh?
Sí, sí,
mira'l.
Sí. Vol portar l'ocellet cap a casa.
Mira que és bon nano.
Un cop a dins del taller,
sí,
agafa un ganivet i esbudella l'ocell de dalt a baix.
Fuera, fuera. Quina... Ostres! Quina...
Un moment. Tranquils. Què passa?
Que s'ha dit un fuera, fuera, amb una displicència que m'ha sobrepassat, eh? Fuera, fuera. Ho ha dit un lord anglès, eh? No ho he vist venir, això, Peyu.
Noi, tranquil, tot té la seva explicació.
Ah, sí?
Sí, en Sergei és un nano curiós.
Oh, sí, clar, vaja, com en Jack l'esbudellador.
No,
sí.
Ara s'ha interessat per la biologia i ha volgut descobrir com funciona un ocellet per dins. Ara que domina la mecànica,
sí, vol
dominar altres branques de la ciència. Això d'obrir un animal li ha agradat i ara també ho fa amb gallines i conills.
Però
saber com funciona.
Però què es pensa, que hi ha uns engranatges dins?
Aviam com funciona,
aviam,
això.
Aviam.
Vinga.
Que no és un nino d'un Kinder Sorpresa, eh?
Tot d'animals ben oberts en canal, com si portessin una cremallera. Sembla que això de la biologia li agrada força. Ara fem un salt endavant. En Sergei Bryujunenko ja té 24 anys.
Encara va amb la bicicleta aquella?
Sí, encara. La seva curiositat per les bèsties ha donat els seus fruits. S'ha tret la carrera de medicina a la Universitat de Moscou.
Doncs molt bé.
Home,
doncs
és molt un bé. Nano que va néixer a un poble de mala mort.
Sí, senyor.
Allà al mig, al sud-est de Moscou.
Sud-est de Moscou, que no s'hi ha de fer res allà.
Un cop llicenciat, en Sergei s'està un temps fent de metge a l'exèrcit rus. És una pega que siguem a l'any 1940.
Hòstia.
I que acabi d'esclatar la Primera Guerra Mundial. 1914, perdó, sí, ho he llegit malament. Si no, seria la segona.
Sí, sí,
no passa res.
Escapes, tampoc,
t'equivoques i sempre hi ha guerra, tu. Curiós. Tot i els horrors de la guerra, la seva ment continua analitzant la situació amb la fredor típica dels científics bojos. Mentre la guerra continua, el nano s'obsessiona a inventar un sistema per conduir la sang fora del cos i retornar-la a l'organisme. Així podrà evitar que els ferits morin dessagnats.
És una bona pensada.
Està bé.
Sí. Ah, mira, si faig això...
recircula, la sang torna a entrar per aquí.
Sí, 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 veiem com ho farem.
L'estat de... L'esclat de la revolució russa li paralitza l'invent. Rússia viu una guerra interna i la resta de coses s'aturen per complet. En Sergei Bryugenenko, ara doctor Bryugenenko, el règim comunista el destina a l'Hospital de Moscou. Aquí s'ocuparà de diagnosticar i curar malalties com la malària, que està fent estralls a les zones rurals del país. Som al 1926, i el doctor Bryugenenko fa mesos que està tancat al seu laboratori. Ha quedat escardalenc com un mànec d'escombra i miop com un talp.
Però quina estampa.
Sí.
Però perquè no para de treballar. No menja, no me menja.
Talla, no menja.
És el tio aquell que...
T'obsessiones amb la feina, et descuides de menjar...
Hagi...
A mi no em passarà mai això.
No.
L'esforç del nostre amic tancat al laboratori ha valgut la pena. Sergei Bryugenenko acaba d'inventar...
El què? El què?
L'autojector. L'autojector.
No sé què és, Nobita. Doraemon, no sé qui sóc. Suneo. Què és l'autojector?
L'autojector fa la funció del cor i dels pulmons, però fora del cos. Són dues bombes elèctriques que bomben la sang a través d'uns tubs.
Sí.
La sang s'oxigena, s'escalfa entre 37 i 40 graus i llavors quan torna a entrar dins del cos.
Ah.
Saps què vull dir?
Sí, home, sí, sí que ho sé.
Aquesta és la teoria, només. Ara cal posar l'autojector en pràctica.
A mi, si us plau... No, jo no vull ser el primer,
doctor. Que ho provin amb un altre.
Sí.
Per sort, el doctor Bryugenenko ha trobat el voluntari perfecte.
Va? No! No! Però si ahir vam salvar tants de gossos,
sí,
no em diguis que avui...
Aviam, sempre hi ha un gos que llepa. Sempre hi ha... Quan hi ha un metge boig...
Hi ha un gos que llepa.
Hi ha un gos que llepa.
Sí.
Tal com feia de petit, ha arreplegat un gosset que voltava pels carrers de Moscou i se l'han portat al laboratori. Un cop tot està a punt, agafa el gosset... Li talla una artèria i l'empalma a l'autojector abans que es dessagni. Ja, esperem que no saltin els ploms ara.
El gos és viu, eh?
El gos de moment és viu.
El gos és tranquil, gosset.
En Sergei ajusta la màquina perquè bombi la sang al mateix ritme que el cor del gos.
Val.
Quan bateguen compassats,
sí.
El doctor atura el cor del gosset.
No, no el matis!
Això no sé com es fa.
Ha mort el gos!
No sé per quin botó es fa, això.
Hi ha un que té, és una cara d'un gos i un cor tatxat.
I el apretes allà.
I el apretes allà.
I es para el cor.
Sí, sí.
El gos...
Què?
Continua viu.
Com?
La màquina funciona. La màquina li està fent de cor. Això sí, al cap d'una estona, el tub de l'artèria es desconnecta, el gos es mor i el laboratori queda com si fos un escorxador, tot ple de sang.
No, nano,
però...
Oh, quin...
Que no hi has fotut una mica de cinta aïllant a la punta?
Sí, s'ha de fer sempre.
S'ha desensapat el tubo.
Oh, quin xafastre.
Em sap greu dir-ho, però la mort del gos era necessària.
Sí, perquè ho diguis tu.
Per la ciència.
Ah.
Gràcies a l'autojector, en Sergei comprova que és mèdicament impossible aturar el cor del pacient.
Sí.
Operar-lo i mantenir-lo viu. Gràcies a un boig com en Sergei, les operacions a cor obert seran una realitat.
Bueno.
He dit és impossible i és, no és impossible, perdó.
Ah, val, val. Sí, bueno, hi ha un petit
entès,
detall, però ja ho havíem entès. Sí, sí, sí. O sigui que se n'han sortit.
Sí.
En Sergei,
sí.
El nostre.
Sí, 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 sí. Encara que ens pesi per la mort del xutxo, hem d'agrair que en Sergei va quedar una gran contribució a la ciència mèdica.
És un sacrifici pel món dels gossos, però, escolta, si ha servit...
Però el nostre amic no s'atura aquí. Si l'autojector és capaç de mantenir un ésser en vida, també ha de ser capaç de tornar un ésser a la vida.
Espera.
No.
És que sempre hi ha un moment.
Sempre hi ha un moment.
Has de saber parar. Científic boig, has de saber parar.
És que això ja t'ha funcionat.
Sí.
Ja està.
Frena.
Te sortirà el teu nom als llibres de història de la ciència.
I això val per tot, absolutament tots els oficis de la vida, especialment els músics.
Ja,
si ja heu fet un disco, ja, no feu l'altre. No feu el disco de col·laboracions.
No.
No el feu.
No. No, no, no feu... i ara volíem fer un canvi.
No, 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 no agafeu aquell.
No. No. En Serguei està convençut que pot ressuscitar animals i persones.
Si tu, com a científic,
sí,
dius una frase i se sent un cop i un tro...
Malament. És que no vas pel bon
camí. És que no vas pel bon camí, no.
Ara en Serguei vol ressuscitar un gos.
Val.
Aviam, aviam com li surt.
Ja, comencem.
L'experiment comença deixant morir un pobre quisso d'hipotèrmia.
Hòstia, no, no.
El cor està aturat, cap constant vital. Llavors el connecta a la màquina i poc després...
Què? Què? Poc després què?
És com un miracle.
Què?
El miracle de la ciència. El gos és viu.
Oh! El quisso zombi l'ha ressuscitat.
Sí. Repetirà l'experiment amb diversos gossos i la gran majoria tornen a la vida. Hòstia, després de tenir el cor aturat durant uns minuts. Sembla que en Serguei ho ha aconseguit. Pot reviure els morts. O almenys així ho ven la propaganda comunista de l'època.
A la música... No sé si és d'èxit de la ciència.
Som al 1929 i després de 3 anys d'experiments satisfactoris, en Serguei es presenta al tercer congrés de fisiologia de la Unió Soviètica. Allà és rebut tal com es mereix.
¡Bravo! ¡Moderno!
¡Moderno! ¿Te le puedo traer un perro?
¡Se me ha muerto el perro, doctor! ¡Doctor!
El doctor ha entrat a la sala acompanyat d'un gosset blanc preciós. És que de veritat, eh? Home, jo no sóc ni metge, però m'apunto a la conferència, eh?
Sí, 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 t'arriba un tio amb un gos ben maco.
Clar, home.
De què va això, de què va?
A l'escenari hi ha l'espera la maquinària per fer una demostració. Aquesta vegada, però, serà diferent. Per demostrar que el gos és mort de veritat, el decapita davant de tothom.
Ben pagada l'entrada,
home,
de moment,
sí,
eh?
Sí, sí.
Oh, no, aviam.
Sí, sí, però...
Respecte als animalistes, però...
L'excursió de sisè han quedat, pobrets.
Nano, havien portat els nens de l'escola Finestres, han quedat... Bueno, com un mitjó han
com
quedat
els com nens. Com ha anat l'excursió, maco?
Bueno, hi ha un nen que ha vingut ben blanc, eh? Hosti, però ni presentació ni hosti. El tio ha tret una katana...
I vinga, catacrac. Extirpa el cor i els pulmons de l'animal i els connecta directament a l'autojector.
Bueno.
Posa el cap tallat en una safata i també l'endolla a la màquina. La resta del cos va directe a les escombraries.
Bueno, no sé si hi ha un capítol de la patrulla canina que va d'això.
És que, ojo, insisteixo, el cap del gos està sobre una safata ara mateix, eh? Connectat a la màquina, això sí. A l'altra taula hi ha el cor i els pulmons també connectats a la màquina. És l'escena és aquesta. L'expectació és màxima.
Home, no, ostres. Bueno, és que ja hi ha un tio venent frankfurts, eh?
La sang comença a circular. I al cap d'uns minuts, el cap decapitat del gosset...
Què?
Comença a moure's.
Bueno. L'any 29, eh?
Ojo. No,
ojo, que els cotxes eren com aquell de pedals
que anaves tu
l'altre dia.
L'animal està ben estabornit i respira amb molta dificultat.
Oh, carai!
Tu diràs, del susto almenys has de respirar malament.
És el fred de la safata.
Però reacciona als estímuls. Li freguen el morro amb una ploma i arrufa el nas.
Pobret.
El moment àlgid de l'exhibició arriba quan li ofereixen menjar. Atenció, perquè el cap del gos l'ensuma i se'l menja. El menjar surt pel coll tallat del gos. Jo també, hi ha moments a la vida que encara tinguis gana, noi? Els gossos són d'una manera...
Sí, el gos és...
El gos no perdona res, el gos no perdona... M'acaben de tallar el cap.
Sí, sí, però hòstia, tu, aquest cap hipota, fot un olor, nano.
La bèstia viurà 190 minuts.
És gros. Molt gros, és molt gros.
60 són 2 hores i mitja. No?
Bueno, és molta estona.
3 per 6, 18, pots, no, són 3 hores i 10 minuts.
Pots veure totes les pel·lis, pots veure la trilogia El Senyor dels Anells, si vols, eh?
Sí. En Serguei no aconseguirà mai, però, que la seva màquina ressusciti el cadàver de cap home. Es passa els següents anys investigant amb executats a mort, però res, cap torna a la vida. Ostres. En aquest punt de la història entra en escena un jove estudiant de biologia anomenat Vladimir Demijov. En Vladimir ha quedat meravellat per les idees d'en Sergei.
Bueno, nosaltres també hem quedat meravellats. Collons, i no som ni russos ni científics.
Penseu que en Vladimir és un altre geni. Amb només 21 anys acaba de dissenyar el primer cor artificial de la història. Vaja.
Però és
Dios, que, los bueno, criallos se junten,
eh? Amb 21 anys, eh?
Sí. Seguint els passos del mestre, el primer que fa el jove Vladimir és provar el cor artificial en un gosset. L'experiment és tot un èxit. La bestiola passeja un parell d'horetes amb el nou cor abans d'anar-se'n cap a l'altre barri. Som al 1945 i després d'un parèntesi per servir a la Segona Guerra Mundial, en Vladimir ha sigut acceptat a l'Hospital de Moscou. En fi, és a l'Hospital de Moscou on per fi coneix el seu ídol. En Vladimir i en Sergei es fan bons amics. En Sergei és el cap del departament i en Vladimir és el seu treballador consentit. Tots dos uneixen forces. Ara estudien el trasplantament d'òrgans. Després d'un temps, aconsegueixen trasplantar amb èxit el cor i els pulmons d'un gos a un altre quisso. Ui. Això és una autèntica revolució científica. Home, i per fer-ho només han necessitat un centenar de gossos.
Home, no? És que, repeteixo, queden gossos a Moscou?
No, 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 ara són tots americans els que hi ha a Rússia. Són... Un dia en Vladimir s'ha llevat juganer i ha tingut una altra idea de trasplantament. Unirà el cap d'un gos al cos d'un altre.
Com? A veure, un moment.
Què?
Estem parlant de dos gossos?
Gossos. Tu agafes, agafes un chihuahua,
val,
li talles el cap,
sí,
i li fots el cap d'un dàlmata.
Un Doberman. Sí. Un dàlmata, m'agrada.
Home, que té les taquetes.
En, clar, en, sí que és llevar-se juganer, això, eh? Canvien els caps de gos, eh?
El que vol fer és unir el cap d'un gos al cos de l'altre, però, atenció, mantenint els dos caps. És a dir, vol fer un gos,
sí,
amb dos caps. Per tenir un quisso de dos caps es necessiten dos gossos, estem d'acord?
Clar.
No? Un de gran i un de petit.
I un de petit, sí,
sí. Li serrarem el cap al gos petit. I si no l'heu adormit abans, pot ser que es bellugui una mica. Cuidado amb això,
cuidado, eh?
Sí.
Cuidado.
Això no, no ho proveu a casa sense la supervisió d'un adult,
no,
eh?
No, sisplau. I si l'adult és doctor, millor.
El cap de gos petit anirà implantat al coll de l'altre gos. Connectarem les seves jugulars i els pulmons i ja gairebé ho tenim. Ja teniu el vostre gos de dos caps.
Per això ens ho estem inventant, amb aquesta musiqueta? O,
no,
o...
no, 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 no. Això va passar de veritat, Jair. I va ser un èxit, que és el més sorprenent.
Ai, 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 ai.
Un sol cor...
Sí.
I un sol cos, alimentant dos caps. S'abarallaran, com mengin es barallaran.
Clar.
Un cap amb l'altre.
El costat...
Els dos caps interactuen de manera independent. Tots dos hi senten, llepen, ensumen, i el millor de tot és que no es barallen,
home,
tu. Mira, només hi ha un petit inconvenient. Cada vegada que el gosset petit beu aigua, fa un bon mullader. Com que no l'han connectat al sistema digestiu, l'aigua es filtra per les costures de la ferida.
Perd aigua,
perd
el gos...
Aigua.
Perd, doctor... El gos perd aigua una altra vegada. Què vols dir?
Perd, perd, ja goteja. Quan beu aigua, goteja, noi. La criatura bicèfala aguanta viva fins a 4 dies.
Ostres, és un bon regal,
multiplicat,
eh?
Multiplicat per
7, eh? Molts dies, és un mes, eh?
És un mes. Després d'aquest experiment, en Vladimir ho intentarà una 50ena de vegades més. Alguns gossos arribaran a viure fins i tot un mes sencer.
Oh, carai, tu.
Això ho farà en Vladimir tot solet. El nostre protagonista principal, en Sergei Bryujonenko, mor l'any 1960, just després de crear el primer quisso amb dos caps. En Vladimir seguirà amb els seus polèmics experiments i es quedarà cada cop més marginat de la comunitat científica. Passarà els últims anys de vida en un diminut apartament de Moscou, on mor el 1998, amb 82 anys. Sergei Bryujonenko i Vladimir Demijov, dos científics que van contribuir en l'avenç científic tot navegant per aigües pantanoses al marge dels límits de l'època.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, Sergei, no sé si... Bryujonenko, eh?
Aviam quina foto tenim.
El fill de l'enginyer, el nano que es va fer la bicicleta.
La bicicleta, ell solet, fa pinta de científic boig, pregunto?
Fa tota la pinta de científic boig.
D'acord.
Vols veure'l?
I tant que el vull veure.
Guaita'l, aquí el tens.
Ostres...
Ostres, què me'n dius?
I tant. És que tu poses científic boig a la Wikipedia i surt,
aquesta foto. Les ulleres rodones, els cabells aquests crespats...
És perfecte. M'ho crec tot d'aquest senyor. Aviam què ha semblat aquest personatge. No tingueu en compte, o sí, tingueu en compte que va sacrificar més
uns
de
100 gossos,
més de 100 gossos,
sí,
per fer invents. Però anem a preguntar-ho. Sergei Bryujonenko és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Un, dos, tres, quatre vots negatius. Un, dos, tres, quatre, cinc de positius.
Visca la ciència!
Visca la ciència! La ciència ha passat per damunt la vida dels gossos. Per tant, fort aplaudiment per Sergei Bryukhonenko, que entra al búnquer!
Bravo!
Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Rossell, bona nit.
Hola.
Què tal la ciència?
Què?
La ciència en general?
Sí.
La ciència bé, perquè...
Què me'n dius d'aquest senyor?
D'aquest senyor ja...
Alguna vegada has sigut mestre de medi?
No, però he fet suport.
Suport?
Sí, fer suport és... Hi ha una persona que s'ha preparat la classe i tu només estàs intentant que els nens no es mengin el cor que estan obrint.
Ah, d'acord.
Ostres, però, sí. Aquestes coses es fan encara, eh?
Sí, sí que es fan.
Encara es fa l'experiment aquell de disseccionar un musclo?
No, un musclo no, jo.
Això es feia abans.
Nosaltres un cor d'un xai o alguna cosa així sí que ho he vist, jo, això, eh? I em deia la mestra, agafa'l i el portes cap allà i deia, no, jo és que em desmaiaré, eh, senyora? Un cas famós va ser el del cardiòleg Cristóbal Martínez.
Ja està, l'espanyol. Ja
sí,
està.
Que va voler dur-ho a terme a l'Hospital de La Paz de Madrid per ser el primer cirurgià espanyol en fer un trasplantament.
Ai, ai, ai,
però el pacient no va durar ni dues hores.
Ai, que va durar menys que el gos aquell.
¿Cómo se hace?
El primer cirurgià espanyol, doncs, no va ser el nano de l'Hospital de Madrid, sinó dos cardiòlegs catalans.
Visca!
Havia de fer tanta ràbia aquest senyor. Van ser en Josep Maria Carals i en Josep Oriol.
Un Josep Maria, Déu
meu. Que ho van dur a terme a Barcelona.
Molt bé, Josep Maria.
Sí. Josep Maria. Hosti, aquest Josep Maria sí que ens omple d'orgull. No?
Però centrem-nos en Cristóbal, el noi que volia ser el primer, l'espanyol. Perquè té familiars coneguts.
Sí.
Mira, la gent de Vic, a veure, atents. Qui era en Cristóbal Martínez, cardiòleg amb ambició, però una mica poca traça?
Ai.
Opció A, el cosí segon de la duquesa de Alba.
Yep.
Opció B, el sogre de Belén Esteban.
Ostres.
I opció C, el gendre de Francisco Franco.
Ai, Déu. Les tres són bones, eh?
Sí.
És que les tres, que no sé quina és més grossa,
eh?
La primera.
La primera, sí?
La primera.
Ja tinc molta pregunta.
La?
La.
Anem a veure si és la.
Doncs
no.
Qui era, Neus? Qui
era? Doncs mira, era el gendre de Francisco Franco.
Déu meu! Déu meu!
És fortíssim, eh?
Ja veràs, suegro, lo que voy a hacer.
Suegro, sí. Me deja el hospital.
Us explico una mica. Aquest senyor, el gendre de Franco, el senyor es va casar amb la Carmen Franco Polo.
Sí.
Li deien el Iernissimo, per al·lusió al Generalissimo de Franco.
Hòstia.
També l'anomenaven Marquès de Vespa Verde, perquè promovia la seva importació, i també Marquès de Vaya Vida, degut a la bona vida del senyor, evidentment.
Però era metge almenys, aquest senyor?
Era cardiòleg, en principi sí.
Bueno.
Propaganda franquista el presentava com un dels millors cardiòlegs del món, però un cop va haver mort, el seu propi fill, que es deia Francis, va assegurar que potser no era el millor metge ni d'Espanya.
Ja.
De fet, dedicava més temps al tràfic d'influències que a la feina de cardiòleg. La gent del poble deia que en Cristóbal, atenció, va matar més gent a l'Hospital de la Paz que el seu sogre a la guerra.
Hòstia, santa.
Hòstia, nano. Hòstia, la propaganda és de trac.
Té un búnquer, aquest senyor.
Home, i tant. En Cristóbal, apuntadíssim.
Seguim parlant d'aquest home, perquè a mi em fascina. Heu de saber que no intervenia en temes de política, però sí que va donar suport a... el búnquer.
Quin búnquer?
Què?
El búnquer era un moviment polític.
Ah, sí?
Sí, que es va manifestar a Espanya a la dècada del 1970 i principis del 80. La pregunta és per la gent de Lleida.
Aviam.
Què és el búnquer? Opció A, un moviment polític equidistant.
Ah.
Opció B, un moviment polític d'esquerres. I opció C, un moviment polític d'extrema dreta.
Aviam. Aviam, que sigui el que sigui, l'agafarem com a nou eslògan del programa.
Sí.
De Franco.
Sí, mai tant, no?
La C.
Eh? La C.
La C. Extrema dreta. Anem a veure si és correcte.
No es podia saber.
És fortíssim, eh? Quan
el búnquer, el moviment polític d'extrema dreta.
Sí, sí.
A Catalunya Ràdio.
cada nit.
Sí, sí, estava format per personalitats del franquisme que s'oposaven a la reforma del règim després de la mort del generalíssim i defensaven el moviment nacional. El bueno, diari més important del búnquer era El Alcázar.
El Alcázar. El Alcázar.
O sigui, és aquesta gent que, bueno, que encara som tots vius, no?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Per, bueno.
En fi, l'han encertat la primera fila i la última, els del mig l'han cagat. Per tant, primera i última fila del búnquer que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack de llegums. Aquí teniu cigrons, fesolets, llenties, una mica de tomàquet, que s'ho emportarà...
Qui encerti la cançó de la Neus?
Home, home, és molt evident, no?
Home, té molt... A...
Sí, que... Vol a veure, eh?
Sí, vol a veure.
Vull dir que l'havia fet ahir, perquè...
Sí, sí.
Sí.
Ho sabeu o no sabeu? Qui la sap, qui la sap. És una cançó catalana.
Ja, ja.
Ah, i ara de gigantos. Sí, sí.
Cançó d'un grup de música. Música.
Li passa...
De les arts?
Amics de les arts?
Els amics de les arts, sí senyor. En Jaume d'Almacelles ha endevinat el grup. El nom de la cançó no el saps pas. L'home que treballa...
Fent...
De...
Gos!
Sí. L'home que treballa fent de gos, ho ha endevinat en Jaume. Fort aplaudiment per ell i per la neu.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1910. Figueres. Catalunya. Som a casa dels Fàbrega, un matrimoni que avui està d'enhorabona. Acaben de tenir un nen de mirada pura i brillant. El seu nom serà Salvador.
Molt bé.
Salvador. El petit Salvador passa els primers anys de vida entre l'Empordà i el Vallespí, un indret situat a la Catalunya Nord. És un nen eixerit que aprèn a caminar i a xerrar ben aviat. Amb 4 anyets ja parla català, castellà i fins i tot deixa anar algunes paraules en francès.
Oh, quin fàstic.
Amb 4 anys, eh? Oita.
És un nen repel·lent.
No et diguis nen. Això, eh, Jair.
Per què?
No vull que l'insultis, perquè en Salvador serà un dels grans descobriments d'aquesta temporada.
No, no, no passa res. Jo, si ha nascut a Figueres, ja, amb que arribi viu a l'adolescència, ho trobo exagerat.
Quan el nostre amic només té 5 anys, afegeix un altre idioma al repertori, l'alemany.
Coroi, tu.
Això li va perfecte, perquè al cap de poc, els seus pares decideixen fer les maletes i marxar a Frankfurt, Alemanya.
Per quina època passem?
Doncs mira, a la família Fàbrega hi arriba l'any 1914.
Carai! Molt bon any per viure a Alemanya.
Sí? El trasllat no ha sigut gaire bona idea, la veritat. A Alemanya s'hi estan ben poc. El just perquè en Salvador pugui millorar l'idioma i poca cosa més. L'any 1918 els pares d'en Salvador tornen a fer un canvi d'aires. Ara se'n van a l'altra banda de l'Atlàntic, a l'Argentina.
No tindràs pas cap problema. El problema de la guerra no el tindràs, Argentina. En tindràs altres.
Fart de viatjar, eh?
Molt, molt.
Amb 5 anyets, eh?
Molt.
Jo no vaig anar a Barcelona fins que en tenia 14
no,
o 15.
No. I a més, fins als 6 anys no te recordes de res.
Què va.
I tot això, home, sí, com vam anar... No me'n recordo.
Després de viure una infantesa plena de viatges amunt i avall, ara sí, en Salvador s'instal·la al mateix lloc durant una llarga temporada. El nostre amic es converteix en un jovenàs ferm i valent, amb una mandíbula de ferro i una mirada penetrant. Gairebé no sembla ni català.
Ostres, Peyu!
Perdó.
No, que és...
No, però
que
tu
és veritat,
el veus i dius, hòstia,
sí,
quin tio
tan ferm, no?
No
i llavors diu que és català i, hòstia, tu!
Carai, tu! La seva adolescència és la mar de tranquil·la. A l'Argentina estudia i aprofita per aprendre l'anglès i l'italià.
Que va d'idiomes, la cosa, avui?
No.
És el mèrit que té. Ei, que no. Està molt bé, eh?
No,
jo admiro molt la gent que sap idiomes,
oi, tant! Oh, i tant. Molt difícil.
Molt.
Cada idioma són moltes paraules.
Cada idioma té el seu, eh?
L'alemany, tu.
Posar-s'hi l'alemany. És que no vulguis posar-t'hi amb l'alemany, home.
Ara arribarà l'acció, eh? No és només estudiar i aprendre idiomes. Estigueu atents. De moment, els coneixements d'idiomes fan que en Salvador trobi una feina que el portarà a voltar món. L'any 1933 entra a treballar a Companyia Transatlàntica, una empresa de transport marítim.
Ja té nom, a veure, ja té nom. M'haguessis dit una empresa d'ascensors, diria, hòstia, raro, un nom raro, però
raro. Es passarà 2 anys a dalt d'un vaixell, mira, cobrint una ruta entre Barcelona, Nova York, Veracruz i l'Havana. Aquesta ruta permet al nostre amic tornar a sentir parlar català, ni que sigui de tant en tant. Penseu que fa 20 anys que en Salvador no visita Catalunya. Es comença a enyorar, tant de l'idioma com de la terra.
Home, 20 anys sense sentir parlar en català, t'imagines, Peyu?
Sí.
Lo gros que ha de ser.
Falten un parell, em sembla. Cada cop que el vaixell on viatja el nostre amic fa escala a Barcelona, ell aprofita per passar un parell de dies a la costa catalana. Un dia d'estiu de 1935, ens trobem en Salvador prenent el sol a Sitges.
Que bé, tu.
Oh, que bé.
Que bé. Sitges, als anys 30, allò, nano...
Era preciós.
Tant de bo poguéssim tornar-hi, eh?
Sí, ara mateix me n'hi aniria. Allà el nostre protagonista veu una noieta que li roba el cor a l'acte.
Ostres!
És la Clotilde Soler, una jove de la Vila de Gràcia, de qui s'enamora perdudament.
És que veus com no, ni amb cap noi a Alemanya ni a Argentina, ha estat 2 anys en un barco...
Sí, sí,
que,
sí.
Bueno, que perds els papers...
Home...
La primera setmana, eh?
Sí, 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 sí. I s'ha anat a enamorar de la
catalana.
D'una
catalana, perquè no sabem valorar el que tenim.
És
la Clotilde.
La Clotilde.
Que té un nom preciós.
Molt maco. Clotilde.
I pots dir Cloti.
Sí, Clotilde Soler.
És catalana, no pot ser.
És que ho diu la rima. En Salvador i la Clotilde comencen una relació. Sempre que el nostre amic fa escala a Barcelona, visita la seva estimada.
Que bé.
Al cap de poc, es casen.
Clotilde Salvador, Salvador.
El dia del casament és un dels pocs dies que el nostre amic i la Clotilde es podran veure. En Salvador gairebé sempre és fora de casa.
O què vols, és el que té treballar al mar?
No, no, la feina al mar no hi té res a veure. De fet, la feina al vaixell ja s'ha acabat.
Què vols dir?
Ens situem al juliol del 1936.
Hosti, noi.
El cop d'estat contra la Segona República fa que en Salvador s'allisti a les files republicanes i comenci la seva llarga lluita contra els feixistes.
Ara sí. Comença lo gordo,
ara sí, ara ja, escolta, ara ja lo dels idiomes ja queda en un segon plano, eh? En Salvador és un antifeixista decidit, vol anar a la guerra. S'allista al Comitè de Milícies Antifeixistes i a l'Escola de Guerra de la Generalitat.
Aquesta escola no la coneixia jo.
No.
Ja no, poder ja no existeix,
sembla,
no?
Que no et pots matricular ja. No. Un any després de ser a les milícies, el fan tinent. És espavilat i un gran combatent. El destinen a combatre a l'Ebre, on s'hi està des del primer fins a l'últim dia. Hòstia!
Ànims! Hòstia, doncs...
Va estar amb el meu avi, aquest.
Mira!
El meu avi va ser-hi a l'Ebre.
Sí, 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 sí. I aquest s'hi va estar des del primer
fins a l'últim.
I va sortir-ne viu.
Pues...
Tela, té mèrit, eh?
Sí, hòstia,
va conèixer l'avi.
El bàndol nacional derrota el bàndol republicà i al nostre amic no li queda altre remei que fugir a l'exili. És un dels últims oficials a fer-ho. L'hivern de 1939... arriba al camp d'Argelers. Allò és un infern. L'esperança en aquell camp de concentració és tan minsa que qualsevol oportunitat de sortir-ne és benvinguda. Una de les maneres de fer-ho és allistar-se a la legió, cosa que en Salvador no dubta ni un segon a fer.
Què passa? Què passa?
Què?
Molt republicà i fins que els legionaris de la cabra et salven el cul, eh?
No, Jair, per favor, en Salvador no s'allista a la legió de la cabra. Ho fa a la legió francesa. El nostre amic té uns principis, sisplau. La legió francesa és plena d'exiliats republicans com el nostre Salvador, però està infestada de lladres, criminals i morts de fam.
I francesos.
I francesos.
Que és una mica...
Va intrínsec, va intrínsec. En Salvador el destinen a Grècia, on arribarà en vaixell. El viatge dura unes quantes setmanes i el nostre amic l'aprofita per recuperar forces. Menja fort i s'entrena. Té un pla que només podrà complir si està en plena forma.
Ai. Què vol fer?
Quin és el pla?
Quin és el pla?
Simplement vol aprofitar una distracció dels legionaris per desertar del servei. I ho fa, en arribar a Grècia. A la mínima que els oficials es despisten, el nostre amic s'esmuny en un transatlàntic americà. El vaixell se'n va fins a Houston, als Estats Units.
Carai,
home.
Ostres, va lluny i se n'ha sortit prou bé, eh?
Bueno, no corris tant. Bé. Espera't, eh?
Què passa?
Fugir de la legió francesa és el primer pas, però encara queda el més difícil. Aconseguir quedar-se en aquell país. Penseu que el nostre amic no té papers... Si el descobreixen, l'empaquetaran de tornada a França en el millor dels casos. Per tal d'esquivar el control fronterer, en Salvador salta a l'aigua i neda fins a un lloc segur. Després esprinta fins a l'estació de trens més propera i es llança al primer vagó que troba. Aquest tren es dirigeix cap a Nova York. Durant les primeres setmanes, el nostre amic viu com un indigent. Dorm al carrer i s'alimenta del que troba a les escombraries.
No pensa fer res al respecte en Joe Biden?
Joe Biden. Què vols que faci, pobret? Som al 1940. Encara li falten 2 anys per néixer, en Joe Biden.
Hosti, en Joe Biden. Mira. Hosti, està grandot, eh?
Sí, sí, sí. Anava a dir més o menys i és igual ara que el 1940. Sí. El que sí que ajudarà en Salvador és en Miquel Garriga.
No sé qui és en Miquel Garriga.
Miquel Garriga és un sindicalista català instal·lat a Nova York que quan s'assabenta que un compatriota seu les està passant magres, s'ofereix per donar-li un cop de mà. És que quan trobes un català a l'estranger sempre...
Sí, sí, o pot fer veure que no t'ha vist,
sí,
que és el més probable,
sí, sí, sí.
O t'ajuda molt fort, eh?
En Miquel li dona en Salvador un lloc on dormir i l'ajuda a trobar feina. A finals del 1940, el nostre amic comença a treballar al local més famós de la ciutat, el Copacabana Night Club. Te poso una mica de ron cremat, nena.
Home, parlant en català, eh?
Sí, sí. Al Copacabana hi va el millor de cada casa, des d'actors fins a gàngsters. En Salvador s'hi està durant 2 anys. Llàstima que el govern l'enxampa sense papers i les autoritats l'obliguen a marxar.
Hosti, nano, 2 anys allà, treu-te un carnet d'algo de la biblioteca, encara que sigui.
Els americans també, si fa 2 anys que està treballant aquí.
Papers,
ja...
Dona, li fes-li algo.
Pobre nano. En Salvador torna a buscar feina a alta mar. Ara en troba en un vaixell mercant que el porta a voltar arreu del món. Durant els 7 mesos que passa a bord del vaixell, passa per Ciutat del Cap, l'Índia, Austràlia, Nova Zelanda i acaba a San Diego, novament als Estats Units.
Noi, roda el món...
I torna al Born.
Sí, sí, sí. Eh?
Tot formava part d'una estratègia. El vaixell on treballa en Salvador és d'una empresa americana i això ha servit per demostrar a les autoritats que ell és un home com cal, que si li donen la residència serà un americà de primera. Per fi té el permís per quedar-se a viure als Estats Units.
Ara!
Molt bé, nano!
Home, ara!
És Salvador!
És Salvador! Aixeca-ho!
Ara ve el millor de tot. En Salvador és un home agraït amb la gent que l'ha ajudat. Ara que és un ciutadà americà, s'apunta a l'OSS, l'agència precursora de la CIA. Ells l'accepten i es converteix en soldat dels Estats Units.
De les voltes més boges que recordo.
Sí.
I això t'ho fa un català, eh?
Sí, sí, sí.
Un
sí,
tio
sí.
De Figueres.
Salvador, eh?
Hòstia.
Salvador Fàbrega. Ara ja té el passaport americà. En Salvador Fàbrega encara té la derrota de la Guerra Civil clavada i vol ajudar els Estats Units a lluitar contra el nazisme.
Bé, bé, home, bé!
Després d'un llarg i dur entrenament, l'any 1943, el nostre amic és destinat a Alemanya.
Visca Catalunya! Has dit Alemanya?
Sí, 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 sí. Sí.
Has dit Alemanya?
Alemanya, Alemanya, Alemanya. En Salvador s'infiltra com a agent secret. L'han destinat rere les files enemigues pel seu domini de l'idioma i per les seves capacitats militars.
Farà d'espia.
Més o menys, sí. Però en Salvador també és un home d'acció. Penseu que si l'enganxa l'enemic, en Salvador és un expert en arts marcials. A finals de 1944, destinen el nostre amic a una missió anomenada Tacoma, on podrà fer-se un fart de sabotejar i aplastar la maquinària nazi.
Ens agrada això.
La missió Tacoma té lloc als Alps italians. En Salvador té com a objectiu recuperar soldats aliats que han quedat perduts de la mà de Déu. Al mateix temps, ha d'entrenar partisans, soldats italians que presten els seus serveis a la lluita antifeixista.
Ui, això són 2 factures, eh?
Sí.
Una per rescatar i una per entrenar.
Sí,
això t'ha de facturar 2 cops.
2 epígrafs.
Sí, sí, sí.
En Salvador entrena els partisans amb el mateix entusiasme amb el que el van entrenar amb ell. Resultat? Doncs mira, us llegeixo una comunicació seva.
Va.
Salvador acaba de fer un atac i informa. Diu...
2 locomotores, 3 cotxes i 2 camions destruïts. 7 soldats feixistes morts. 19 soldats alemanys morts i 35 ferits. 3 enginyers morts i 4 alemanys no identificats morts.
Però quina escabatxina?
Al tanto, el nano de Figueres, eh? Poc després, en Salvador comanda una missió pràcticament suïcida, on ell i els seus homes es carreguen 130 feixistes més.
Però què? Oh, què és aquest?
No, no. Que, però a veure...
Com és que en Tarantino no ha fet una pel·li d'aquest tipus?
Bueno, és que no sé què esperem. Tarantino no ho sé, però...
L'haurem de fer nosaltres.
La sort, però, està a punt d'acabar-se, eh? El 6 de març de 1945...
Ai, 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 data concreta, data concreta.
Aquell dia, una incursió de les SS captura el nostre protagonista.
Oh,
no. A hores d'ara, els nazis saben que tenen la guerra mig perduda i els presos són una bona eina de negociació amb els aliats. Però també creuen que si collen en Salvador, podran extreure informació de la missió Tacoma. Durant 10 dies, els nazis el sotmeten a tota mena de tortures. Però en Salvador calla.
Oh, no, parla! Però digues el que saps, home!
Mira, inventa-t'ho!
Si al final t'ho acabaran traient.
Els nazis el porten a presenciar execucions de partisans. Els coneix, però ell continua sense dir paraula. Els partisans també el coneixen a ell, però fan veure que no per evitar delatar-lo. Saben que la missió és el més important.
Trempats els partisans, aguantant allà, eh?
El dia 16 de març de 1945, els nazis carreguen en Salvador a un camió lligat de mans i amordassat. No sap on el porten. En un moment en què el camió es queda sense guàrdies, el conductor del camió s'acosta al nostre amic i li confessa que és un espia, que treballa pels aliats, i li ofereix fugir.
Bé, bé, corre, Salvador, marxa, marxa!
Doncs... En Salvador rebutja l'oferiment. Creu que fugint pot perjudicar la missió. El millor és quedar-se i assegurar-se que els nazis continuen sense informació.
Hi ha un moment que la línia que separa ser un heroi de ser un idiota...
Sí, és fineta.
És molt fina,
vigilar.
És molt fina, has d'anar molt al tant.
Jo aquí hagués cardat el camp corrent.
Directe,
però
directe,
però ràpid,
directe. Abans que el tio acabi la frase...
Hòstia.
Mira, et comento, adéu.
Adéu.
Ja
és que no dic ni adéu, jo.
No.
No, ni gràcies li
no,
dic.
No, res.
La decisió és arriscada, però la missió és el més important. Els nazis no saben com fer-ho. Tot i les tortures, el nostre amic continua imperturbable. Al cap d'uns dies, la caiguda dels nazis es fa oficial. Els aliats prenen el control de la zona i alliberen en Salvador, que ha aguantat com un heroi sense delatar els aliats. El juny de 1945, en Salvador torna a trepitjar els Estats Units. Ho fa com un heroi de guerra i el condecoren amb els màxims honors. A partir d'aquell moment, el nostre protagonista decideix reprendre allò que fa 8 anys va aparcar, la seva relació amb la Clotilde.
Per favor, Peyu, per favor! Per favor! Visca l'amor!
El nostre protagonista proposa a la seva estimada Clotilde que viatgi amb ell als Estats Units. Vol tornar-se a casar amb ella.
Bé.
I formar una família junts.
Bé, va, Clotilde!
Vamos, Clotilde!
Va, Clotilde! Endavant!
Amics...
Què?
Lamento molt dir-vos que la Clotilde rebutja la proposta i trenca amb en Salvador. Mira, és el més trist que he sentit des de lo dels nazis. Això és terrible, eh? M'ha sapigut greu ara, això.
Després de tot el que ha fet aquest nano, sí que és veritat que podíem estar 8 anys sense dir-ne ni has
enllestia. És veritat.
Bé, la Clotilde té el seu dret a dir, bueno, noi,
sí, nano,
podries haver dit alguna
cosa. Clar. Pensa que també estàs a Sitges, que hi ha molta promiscuïtat.
A Sitges? Va, home, i tant que n'hi ha.
De seguida trobes parella a Sitges.
Si vols, sí.
Sí, sí.
I si no, bueno, i si no vols, també.
El que no van aconseguir els nazis amb les tortures ho ha aconseguit aquesta mossa. Des de llavors ja no se sap gran cosa d'en Salvador. Sabem que mor el 24 de desembre de 1993, amb 83 anys. I que el seu cos descansa al Houston National Cemetery, al costat d'altres oficials americans que també van ser condecorats per la seva valentia durant la Segona Guerra Mundial. Un altre heroi català que va lluitar contra el feixisme i que a casa nostra, noi, l'hem ben oblidat. Tingueu-lo present aquest diumenge, quan aneu a votar.
Salvador Fàbregas,
eh? Ei, noi!
Ni res ens han dit d'aquest tio. Jo a l'escola no me'n van explicar.
A l'escola?
I sóc de Figueres, eh?
Hòstia, doncs jo que no em diguessin res a Manlleu, vale, però
Figueres... Algú t'hauria de dir, bueno, en Salvador Fàbrega...
Sí, sí.
Aquest senyor, eh?
Uns quants carrers en nom de Salvador Fàbrega.
Que jo recordi no n'hi ha cap a Figueres.
Doncs mira, allà ens hi fem una recollida de firmes als de Figueres i poder foteu
sí.
Un carrer a Figueres que es digui Salvador Fàbrega.
Sí, sí, que veiem.
Doncs el voleu veure, el nostre amic?
Mare de Déu! Aviam, de quina època m'aportes la foto? L'època de Sitges?
Guaita'l, no sé quina època era això. Home, aquí...
Hòstia, té una, fot una cara de clavar-te un meco sí. i vestir-te de torero.
Sí, 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 sí.
Que Déu-n'hi-do, eh?
Aquí va vestit com de treballar al Barco
sí.
o al Copacabana, perquè a l'uniforme s'assemblen.
Sí, mai ser mariner, cambrer... Sí. El tanto, mai acabes de distingir, eh? En fi, anem a veure què en pensa el públic. Salvador Fàbrega, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
El búnquer.
Bon dia, Buncaires. Bueno, primer, que jo sí que us escolto per plaer,
val.
Purament. De fet, escoltar-vos és com el que faig els dissabtes al matí, que és l'estona que tinc per mi. I, bueno, us volia preguntar, perquè el meu marit fa una cosa rara per mi, que és tallar el tomàquet per sucar el pa, diguéssim, en vertical, en vés d'en horitzontal.
Deixa'l, deixa'l.
Què dius? Què dius?
Deixa'l.
El botonet que s'enganxa a la planta. No sé
deixa'l,
com
deixa'l.
Sí, sí, ho hem entès, ho hem entès.
Vosaltres, com el talleu?
Doncs pues bé, nosaltres el tallem bé.
Clar.
I el teu marit no, ja,
ja
està.
Ja està, és que no té més.
Neus, qui més vol fer una pregunta?
Sisplau.
No, però és que...
De veritat, no, és que...
Hi ha una estem... planta, si hi ha la planta al mig és precisament perquè fa nosa i no es pot fer, ja t'ho diu la planta, no em tallis per aquí, no. ja t'ho diu ja el tomata, no, no
ja
pot ser.
Diu, passa que has de voler escoltar
escolta
la natura.
Escolta el tomata. Sí.
Escolta, escolta la tomata, no ocupeu espai de les nostres notes d'àudio per aquestes bestieses.
S'ha de tallar en horitzontal.
Sí.
Qui ho faci al revés, fora de Catalunya.
Fora de Catalunya.
Ja està.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Bona nit, Buncaires. Hola, Anna, a tot l'equip que el feu possible aquest programa. Ens entreté molt sempre. I només llençar-vos una pregunta, que és la següent. Com s'ho fa la gent gran que va anar a fer natació a les piscines per no enfonsar-se? És a dir, jo, si vaig al seu ritme, amb les seves braçades que fan, jo m'enfonso. No... No pot ser que una persona que es belluga tan poc dins de l'aigua avanci i, a més, no s'enfonsi. No sé què en penseu vosaltres, sabem si en teniu alguna teoria. Vinga, una abraçada.
Jo crec que, aviam, al final, un mort sura i allà hi ha més percentatge de cèl·lules mortes que amb un jove.
Sí, va, llavors va per aquí la cosa.
Els fa flotar. No?
Podries perquè tenen més aire dins?
Més aire dins, els avis?
Tenen... Sí, sí, sí. Que sí que tenen més aire.
Sí, sí, sí.
Sí, home, sí, no?
L'avi té més aire dins.
Jo crec que sempre té més aire.
Poder sí, poder sí.
Sí, home, les vegades que he vist algú que cuida un avi i sempre hi ha algun pet i sempre fan la broma de carai, s'acosta la tempesta!
Sí, tempesta de llufes, guarro. Sí,
com... Bueno, sempre diuen...
També és la pràctica, ells hi van cada dia a fer aquagym i a fer aquestes coses.
Sí, i després em vas sabent, cada vegada més lent. Sí. A veure, fins quan puc anar?
Arriba un punt, de fet parat, t'aguantes flotant, en principi. Para. Jo no ho sé fer, eh?
Sí.
Jo no sé, no? Fer, no sé fer el mort.
Jo tampoc ho sé fer.
Cardes d'esquenes no. I obres els braços.
Obro els braços i tal, no. i va anant cap avall, no.
Jo també, no. Els peus van cap avall, eh? Sí. Que sí?
Aguanteu la respiració un moment i ja veureu com surt.
No, però aviam,
ja anirem un dia a la platja.
Què tens, els pulmons als peus? Els peus baixen.
Clar, no, baixen. Que sí que baixen.
De veritat, eh? És que sou, de veritat, sou tant d'interior...
Noi, no sé, jo no sé fer el mort.
Ah, perquè, clar, però perquè hi ha més sal allà. Potser és perquè ho fas allà...
Home, on no
ho
feu? Al mig d'un riu?
No, jo. Però
no
a una
feu
piscina,
el mort,
si no.
Al mig d'un riu?
A la piscina.
A la piscina. Bueno, això costa més, poder.
Poder sí. Però, bueno, el cas és que és qüestió d'actitud. L'avi sap que no s'enfonsarà i va tirant?
Sí.
Perquè de vegades... Jo no heu fet caminar per la neu, sí que ho has fet.
Sí,
que sí?
Sí.
I hi ha moments... La neu té un truc... Que, ai, la Neus.
Jo,
la Neus diu... La Neus diu
sí.
Has de pensar que no peses.
Ah.
Tu saps el que funciona, això?
I no s'enfonsa,
I no t'enfonses?
No. Estic pensant que no peso. Bueno, soc un budista.
Ja
I vaig per allà sobre i vaig passar. I a la que penso, ara ja m'he cansat de pensar que peso, doncs m'enfonso.
Sí,
i va bé o no va bé? A vegades quan ho fas?
De vegades sí.
Però
ara, digue-li un tio de 120 quilos.
Sí, ja pots anar pensant que no peses.
Has de pensar que no peses.
Sí, tant.
Puto gordo.
Respecte, fer el mort a l'aigua. No parleu quan la gent està fent el mort.
Ah, no.
Per què?
Ah, prova de fer... Per què no se sent una merda? Perquè l'aigua t'arriba més amunt.
Sí.
El búnquer. Un programa d'esquerres fet per gent de dretes. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell.
Hola, Neus, Peyu i Jair. Soc l'Eric de Sant Cugat, ara vivint a Múnich. Com és que hi ha dutxes que tu poses l'aixet a la meitat, una mica més tirant cap al calent, i aquella aigua ja surt bullint. O sigui, el que ho ha dissenyat, què ha pensat que... Què ha pensat que es dutxaria a 80 o 90 graus? No ho entenc, amb la tele. La tele que va al volum del 0 al 100, jo la tele de casa la poso al 7 o al 8 i ja la sento bé. I si la poso al 15 o al 16, ja la sento tothom.
Sí, sí, sí.
Quin psicòpata arriba a més de 50? Com és que hi ha aquests sobredimensionaments? No sé si sóc jo o si vosaltres també us heu trobat amb coses que estan totalment sobredimensionades.
Sí. Mira, lo de la dutxa és un misteri. Lo de la tele és la meva mare.
Sí, i la campana extractora, perquè quan tens la campana l'has de posar 100.
Has de pujar el volum de la tele, però és que campana i tele no poden funcionar junts.
No, ja ho sé, però...
Hauria d'haver-hi un automàtic que diguéssim que saltés. Quan engegues la tele...
Un diferencial, eh?
Un diferencial, no es pot permetre, això.
No.
I aquell volum de tele... Hi ha teles que el volum puja de dos en dos, que també és una cosa que està bé per la gent que té TOC, que no poden haver-hi números imparells amb el volum.
Ah, sí?
A mi em passa, a mi em passa. I el volum 2 és massa alt quan està algú dormint, per exemple,
sí,
i tu vols sentir la tele, i llavors has de passar al zero.
I ara
zero
ja no és ja el volum.
Oh, cal! I ara és a zero. Jo vaig estar un dia mirant El Senyor dels Anells a zero de volum, perquè no podia. Perquè si bufava una mica de tramuntana es despertava la neu.
Sí. I l'aigua de la dutxa, de veritat, les aixetes no està ben resolt, allò.
No està ben resolt. No. I perdona, i ara encara, perquè hi ha aquella cosa que es pot regular, però aquelles coses que n'hi ha dues, la fred i la
calent. Allò has de ser alquimista per fer-ho.
Sí, t'has de posar allò una per auscultar i aviam com ho farem això a la dreta. Home, per favor.
No t'agrada la meva dutxa?
No m'agrada aquella dutxa d'aquestes
amb els mànecs. Jo segueixo un compte de piques i dutxes a Instagram.
N'hi
ha unes que són digitals que pots ficar als graus. Hi ha una pantaneta i dius 27 i mig.
Això està bé.
I surt clavat.
Parlem-ne.
Va molt malament, perdona. Ja parlarem.
Ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure.
No t'agrada, allò?
No.
No t'agrada, bueno, ja parlarem.
El Japó anuncia que prohibirà el turisme a l'illa durant un període de 10 anys. L'ús de xarxes i tecnologies estrangeres i els mitjans de comunicació de fora del país. Ho ha anunciat el primer ministre justificant la mesura per la pèrdua de costums tradicionals entre la població japonesa. Ha exposat que el flux constant de visitants i els estímuls provenients de l'estranger han generat un retrocés en les tradicions nacionals que vol revertir tallant el contacte exterior. Els japonesos tampoc podran sortir de l'illa a partir de l'any vinent.
El
cas de no revertir-se la situació, la mesura s'allargarà 5 anys més fins al 2070.
Mira, això ho hauríem de fer amb Catalunya.
Això sí, no tindríem tants problemes.
A Ciutadella.
Tindríem uns altres.
Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.